Bé, és veritat que el Pla General del 2002, també haig de dir que del 2003 fins fa pocs anys no vaig tenir responsabilitats a l'Ajuntament de Talavera, no és pensar que porti 40 anys a l'Ajuntament de Talavera, perquè no és així. Però sí que és veritat que vaig ser uns anys regidor d'urbanisme i vàrem ser responsables doncs, del Pla General que es va aprovar definitivament el 2002. Bé, des del començament, en l'Ajuntament sí que vam començar junts amb en Josep, amb un grup de gent doncs, que volíem continuar una visió de municipi i una visió del territori, no? Que era comuna, i de seguida es van plantejar, això es va fer, es va veure manifestat, diguem, a la tercera legislatura, que portàvem nosaltres, però es anava treballant pràcticament des de la segona legislatura. A partir del 95 ja es va decidir que s'havia de fer una revisió del Pla General, un Pla General del 83 que havia posat molt d'ordre al territori, que és veritat que alguns ja ho he explicat, sobretot en Josep i en Xavier, que són torrellers estatidencs i varen viure-ho. El Pla General del 83 va ser una evolució, va ser un canvi radical, i és veritat que va generar molts problemes i fins al punt que el regidor d'urbanisme anterior a mi doncs va haver d'estar a casa seva amb la Guàrdia Civil a davant, quan encara no hi havia Mossos, no? Davant de casa seva. Per tant, es va fer una manifestació a plaça, amb la plaça plena de gent protestant doncs, per aquell Pla General. Per tant, hi havia una contestació importantíssima. Però sí que és veritat que nosaltres, que érem la segona generació, diguem-ho així, d'aquella gent, doncs vàrem dir que aquell Pla General s'havia d'acabar de polir. Hi havia quedat coses doncs, que no s'havien acabat de resoldre. No? I una d'aquestes era la platera. Alguns pensarem que van passar pràcticament més de 20 anys i que la mentalitat havia canviat i que tot anava diferent. La veritat és que la platera també va tenir una certa contestació. Jo recordo, vaig tenir molt de temps guardades, les signatures de centenars de persones protestant per aquesta modificació que es feia, que ens carregàvem, dèiem, tota l'organització de la platera. No? Per tant, també va tenir una certa contestació, però els temps havien canviat, això és veritat. Els temps havien canviat i la recuperació de la platera era un dels eixos, era diguem, la punta de l'iceberg d'aquella revisió del Pla General del 83. No? Jo volia donar una sèrie de dades. Evidentment, la punta de llança va ser l'Ajuntament. Yes? Si no hi hagués hagut la decisió ferma i decidida de l'Ajuntament amb un bon equip tècnic, pluridisciplinar, amb en Ricard Pien, Josep Maria Vilanova, recordo la Rosa Barra, que va morir fent el Pla General de Torroella, va ser una baixa important en aquells moments, però si no hagués sigut per aquest equip, que eren 12 o 13 persones, entre arquitectes, paisatgistes, advocats, economistes, sociòlegs, no? Era, diguem, dels primers plans generals moderns on no només es dibuixava i es posaven ratlles a l'hora de fer el Pla General, sinó que es tenien en compte molts altres aspectes. No? Per tant, sense tenir un ajuntament decidit i un equip tècnic a darrere i una bona feina d'explicació, doncs de pedagogia, segurament no hagués pogut arribar a bon terme. Haig de dir, us vull donar algunes dades del que va produir aquest Pla General. 58 milions d'euros de reclamacions en els diferents contenciosos que es varen produir. Van ser 18 contenciosos entre la Caixa, Quepro Costa Brava, altres afectats, al final 18 contenciosos, com us deia, signatures també de gent d'aquí i 58 milions d'euros de reclamacions en total. Eren molts diners. Si això hagués acabat malament, l'economia municipal no és que hagués perillat, és que no sé què haguéssim hagut de fer, la veritat. I després també us haig de dir que en aquells moments l'administració local en un primer moment es va trobar sola. I això ho vull dir-ho clarament, perquè ho varen patir-ho a les nostres pells. Jo recordo la primera entrevista, quan van plantejar la recuperació de la platera amb el director general d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, el primer que ens va dir, nosaltres no aprovarem aquest pla general. No l'aprovarem, perquè si aquí hi ha reclamacions, si l'aprovem nosaltres, que és el que l'aprova definitivament, potser tinguem una part de responsabilitat en les possibles indemnitzacions que es produeixin. No es veia clar la recuperació de la platera. D'aquí va sorgir la figura d'en Xavier, de l'ODG, que ens van fer un informe que va ser clau, que va ser el que ens va permetre anar al Ministeri i, basant-nos en la llei de costes, doncs, que amb l'informe fet per l'ODG, diguent que, doncs, que allà s'estaven recuperant una sèrie d'espècies totalment autòctones i que estaven dins els sistemes litorals i que això la llei de costes ho podries especificar una mica molt millor tu que jo, però això ens va permetre que des de Madrid doncs diguessin no, això és sistema litoral i hem de canviar la línia marítima o la línia d'afectació de marítima terrestre d'aquest espai. Això ens va salvar. Però no va ser definitiu. 5 minuts? Ja? Va. Molt bé. No va ser definitiu perquè després la Generalitat, o el Director General d'Urbanisme, ens va continuar demanant que si no hi havia un acord escrit tampoc s'aprovaria. Per tant, no vàrem haver d'aconseguir-ho un acord escrit i finalment sí que després es van fer doncs, l'informe favorable. Bé, jo penso que és un... En aquests moments, a dins el remanament que representa doncs, un pla general, nosaltres sempre dèiem, hòstia, tothom està parlant de la platera, però hi ha altres coses. No només van fer la platera, van fer moltes altres coses. Van canviar molts altres àmbits. Per exemple, va ser un dels primers plans generals que tota la carretera de Tarragona fins a l'Estartit doncs, tenia un estudi d'impacte paisatgístic. Això no existia en aquests moments encara. No? Ara ja és molt habitual, tothom en parla, l'impacte paisatgístic és importantíssim. No? Doncs en aquests moments encara no es feia, i nosaltres el teníem. No? Es van desqualificar altres aspectes, altres sectors, per exemple Torre Gran 2, que multiplicava per dos la Torre Gran i Torre Vella i que s'urbanitzava fins a dalt la cadena de Montpla, doncs també es va desqualificar. I això va representar doncs, pressions, trucades, negociacions i convenis. Per tant, sí que és veritat que la platera era la punta de llança, però també hi havia altres coses. I en el cas de la platera, bé, nosaltres el que vam fer va ser desqualificar. I jo el 2003 vaig deixar l'Ajuntament. I després la feina era pels següents ajuntaments perquè es havia de recuperar. No? I això va costar sang, suor i llàgrimes, diguem-ho així, durant uns quants anys per poder aconseguir aquest projecte Life perquè es pogués recuperar la platera. No? Es va acabar, si no recordo malament, l'any 2018 o per ahí, el segon projecte Life de la platera. I bé, i ara doncs estem en una situació que hem de pensar ja en el futur. Allò que deia, de que què ens pot passar. Nosaltres només arribar a l'Ajuntament vàrem viure el temporal Glòria, que no va ser una gran ploguda d'aquí, sinó que va ser l'obertura de les comportes de Susqueda i de Sau i del Pastaral, i això ens va produir unes inundacions importants. Bueno, unes obertures que eren evidentment del tot necessàries, no estic criticant l'ACA perquè va obrir els pantans, però aquí no es varen inundar per molta, una pluja molt i molt important. Jo penso que és difícil que ens inundem de la forma com va passar, sobretot a la part de més de cap a Tarruella, per unes inundacions produïdes per la pluja, bàsicament per qüestions més terrenals. Vam veure el funcionament amb el temporal Glòria de la platera. Sí que és veritat que pot generar algunes problemàtiques, però amb totes les llevantades que van tenir aquests temps, entre l'any, al final del 2019 i el primer trimestre, els primers 4 o 5 mesos del 2020, es van produir 9 o 10 llevantades molt i molt fortes i el sistema de la platera va funcionar molt bé. Va funcionar també que els crítics de la platera, bàsicament la gent de la pagesia, la gent doncs, que tenia certs dubtes de que si bé l'organització no els agradava gaire, no els agradava gaire, sí que aquell passeig, aquells carrers, aquella urbanització aixecada permetia que l'aigua de mar no entrava, no? O això és el que es pensaven. Després se'n van adonar que amb aquest sistema que es va regenerar, doncs va funcionar molt millor que no pas la mateixa urbanització per preveure l'entrada d'aigua marina, no? El futur és, ho ha dit en Xavier, el que hem de pensar, doncs, què ens ve amb el canvi climàtic, no? Aquesta és la gran preocupació, no només de la platera, sinó de gran part de la costa catalana. Tenim estudis que ens fan, bueno, que ens fan esparverar, no? Hem vist imatges que el mar recupera, doncs, terrenys que representava que Pals tenia el port pràcticament sota el poble de Pals, no a la costa, o que l'aigua t'arribava fins a l'estany d'Ullestret, o que donava la volta al Montgrí, Montgrí era pràcticament una illa, no? Per tant, poden passar moltíssimes coses i veurem. Els que hàgim de viure nosaltres, suposo que ens haurem d'anar adaptant i anar actuant totes les administracions. Ja per acabar, jo penso que també ja és important constatar que els grans projectes són els que es fan compartits, d'aquí heu parlat del projecte d'Hidronet, heu parlat del Parc Natural, tant amb el Parc Natural, amb la Diputació, amb l'ODG, amb el Consorci del Ter, amb la Junta Central d'Usuaris d'Aigua del Baix Ter, doncs es fan projectes molt interessants, compartits, basats en el coneixement, en aspectes totalment científics, i s'estan portant a terme doncs, dos o tres projectes que han de ser l'inici també d'altres projectes doncs, molt més importants per estalviar doncs, una part important de les inundacions, per intentar evitar doncs, la salinització de les zones més agrícoles, tot això. No? Bé, jo ho deixaria aquí, si després voleu fer alguna pregunta doncs, més concreta, deixem-ho.